Radio Estel.
Radio Estel i Radio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Els saludem avui des dels estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Som a punt per a començar a escoltar i comentar amb els nostres convidats les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 27 de durant l'any. Són, doncs, amb nosaltres Maria Teresa Manrique, mossèn Xavier Parés i mossèn Joan Pereira. Si presentem, Maria Teresa Manrique és biòloga, component de l'equip pastoral de la Vall de Ribes i Núria i membre del Seminari del Poble de Déu. Benvinguda.
Déu us guarda a tots i gràcies per haver-me convidat.
Gràcies a vostè. Mossèn Xavier Parés és rector de la parròquia de Sanot, Església Catedral de la Seu d'Urgell, degà del capítol catedral i delegat de litúrgia del Bisbat d'Urgell. Benvingut també.
Moltes gràcies.
Mossèn Joan Pereira és rector de les parròquies de la Vall de Ribes i capellà custodi del Santuari de la Mare de Déu de Núria.
Déu vos guard. Gràcies.
Gràcies per ser també amb nosaltres. Recordem, com sempre, que la direcció del programa va a càrrec d'en Melcio Querol, la producció de l'Àlex Alsina, que avui també té cura de la conducció tècnica. Maria Marín es parla, encantada de fer-ho una setmana més, i presenta i condueix la taula de l'Evangeli. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 27 de durant l'any és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 5è.
Dedico aquest cant al meu estimat, cant de l'enamorat a la seva vinya. El meu estimat tenia una vinya al turó de Ben Saman. La cavà, la netejà de pedres i plantà els millors ceps. Construí al mig una torre de guàrdia i hi va fer un cup tallat a la roca. Esperava que li donaria bon raïm, però li donava raïms agres. I ara, si us plau, habitants de Jerusalem i homes de Judà, feu de jutges entre jo i la meva vinya. Què podia fer per ella que no ho hagi fet? Per què em dóna raïms agres quan jo n'esperava bon raïm? Doncs ara us diré què penso fer a la meva vinya. Li trauré la tanca i que els ramats la brostegin. Enderrocaré el seu clos i que el bestiar la trepitgi. La deixaré abandonada. No la podaran ni l'acabaran. I creixeran argelagues i cards. I manaré als núvols que no hi deixin caure la pluja. La vinya del Senyor de l'univers és el poble d'Israel, i els homes de Judà són els ceps que ell havia preferit. N'esperava justícia, però no hi veu sinó injustícies. N'esperava bondat, però hi sent el clam dels oprimits.
La imatge de la vinya aplicada al poble d'Israel la trobem en diversos indrets. Expressa la relació d'aliança entre Déu i el poble. Una relació d'amor. La vinya és també símbol de l'amor. Tenen la paraula, senyors, senyora contertulians?
Doncs aquí, en aquesta lectura, s'hi veu molt l'amor apassionat de Déu pel seu poble, no? Simbolitzat per la vinya, com la cuida, com la trata i com n'espera el millor d'ella, no? I tanmateix el que aquest rei magre, que és l'opressió, que és la injustícia, és el que obté, no? Però la reacció de Déu és dramàtica, no? Diu, jo ara doncs li trencaré la tanca, el bestiar la trepitjarà, etc. No? Però el mateix és una reacció pedagògica, perquè Déu vol, exigeix la resposta del poble i exigeix que hi hagi un temor de Déu. I és a dir, que de Déu no ens en riem, no ens en podem enriure, sinó de que exigeix això. Però al mateix temps té aquesta resposta dramàtica, però també sabem que Déu és fidel al seu poble, no? independentment de la seva resposta.
Aquí, ara que vull que parli d'agricultura, jo per l'experiència conec només, així per haver-hi treballat, el món de la verema i el món una mica també de les oliveres. I jo, realment, els vinyaters tenen un amor per les seves vinyes, o sigui, és una cosa molt personalitzada, aquell camp, aquella vinya, fins i tot coneixen els ceps, els han de vigilar molt, sobretot a la primavera, i quan tenen el fruit del raïm, realment una gran satisfacció, no? O sigui que jo crec que també la paraula de Déu agafa aquest cultiu concret de la vinya perquè demana com molta vetlla, molt d'amor personal, és com allò de Jesús el bon pastor, no? El pastor també és diferent, pasturar ovelles de pasturar vaques, per dir, no? L'ovella demana més vigilar-les i bueno, volia dir això primer com un punt bíblic i després aquest amor de Déu que sí, és veritat, estima i perdona, però també espera i també exigeix.
Sí, sí.
Que jo crec que també això avui ho hem de remarcar, perquè s'està imposant una idea de religió que sigui pel teu benestar. És a dir, jo no parlo concretament de la nostra, però sí que socialment la gent es guia de vegades o fa unes experiències religioses buscant un benestar, només. I per mi que això és equivocat.
Sí, sí, tant.
Perquè el que s'ha de buscar és aquests fruits, no?
Interessant, aquesta justícia, aquesta idea, sí.
I fruita.
Jo em volia fixar en aquesta frase, feu de jutges. Explica el profeta Isaïes, aquesta lectura, tot això de la vinya, i amb aquesta experiència que ens has dit tu, Joan Pereira, de que els vinyaters estimen tant les vinyes i la cuiden tant, doncs, després de llegir aquest fragment d'Isaïes, feu de jutges. I això ho diu als homes de Judà. Però jo diria, avui ens ho diu a nosaltres. Com ho jutgem nosaltres, això? Quin judici en fem d'aquesta relació de Déu per la seva vinya, pel seu poble, per la seva església? Déu que ens ha mimat, que ens ho ha donat tot, que ens ha donat el fill, que ha mort, que ha fet l'església, la seva obra, i nosaltres som els ceps plantats en aquesta vinya de l'església, i en vez de donar bons fruits, bons raïms, per fer un bon vi, pues resulta que estem donant vinagre, no? Estem donant males obres i els fruits no són els que Déu esperava. Llavors, fem de jutges una mica com jutgem avui l'Església davant d'aquesta realitat que ens trobem. Ara hem viscut l'experiència de la JMJ, dels joves, no? Amb el Sant Pare a Madrid, que ha sigut una experiència molt rica, una església viva, amb esperança, que hi ha joventut. Però si ens fixem en moltes altres coses d'aquesta església, aquests joves que es mouen al costat del papa, després estan a les misses, a les parròquies, a les activitats parroquials, aquesta església que és la que vivim nosaltres, que és pecadora de tots aquests casos de pedàstria i tots aquests mals i problemes que van sortint a l'església, que fa tanta pena tot això, i dius, bueno, escolta, aquesta és l'obra de Jesús, esperava un bon raïm, esperava uns bons fruits, i què estem donant als cristians? Quina església fem? Quina església som? Fem de jutges.
Sí, el
sentit comú ens ho diu.
Sí, els fruits, clar, si agafem només el que surt a la tele per dir, doncs tenim la JMJ, tenim aquests casos d'escàndols, però, esclar, l'Església és que és tanta gent que anònimament no fa soroll i viu el dia a dia amb intensitat.
Sí, sí, sí. Suggereixo que passem a escoltar la segona lectura. Va bé? És de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol 4.
Germans, no us inquieteu per res. A cada ocasió acudiu a la pregària i a la súplica i presenteu a Déu les vostres peticions amb acció de gràcies. Així la pau de Déu, que sobrepassa el que podem entendre, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Jesucrist.
Finalment, germans, interesseu-vos per tot allò que és veritat, respectable, just, net, amable, de bona reputació, virtuós i digne d'elogi. Practiqueu allò que jo us he transmès i vosaltres heu rebut, que heu sentit o heu vist en mi, i el Déu de la pau serà amb vosaltres.
Pau recomana als filipencs de viure en concòrdia, amb alegria i en pau. Una pau que, en aquest cas, no és absència de guerra, que també, sinó una pau que foragita l'angoixa i el neguit. Com ho vivim, això, els nostres dies, cristians d'aquest segle XXI? Què li sembla?
Aquest neguit o aquesta inquietud que diu al principi, no us inquieteu per res, potser ve moltes vegades que confiem en les nostres pròpies forces. Aleshores, clar, si comptem només amb lo nostre, doncs, evidentment, nosaltres ens desborda, no?, tota la realitat. En canvi, el més intel·ligent, crec jo, que és sempre comptar amb Déu. I comptes amb ell, i que això vol dir també que comptes amb els germans en la fe i comptes amb els altres. I el fruit que aquí em parla diverses vegades és la pau. La pau de Déu que hi ha a nosaltres hi ha aquest fruit.
Jo em vull fixar en aquesta lectura, en aquest amb el verset 8, concretament, que diu, germans, interesseu-vos per tot allò que és veritat, respectable, just, net, amable, de bona reputació, virtuós i digne d'elogi. Aquest verset 8 és considerat la carta magna de l'humanisme cristià. És una frase preciosa que ens invita a estar oberts als valors humans, que vol dir ser fidels a Déu i ser fidels als homes. Saber compaginar aquesta fidelitat i aquesta obertura. I em penso que això és molt, molt important que l'Església i que els cristians ho tinguem en compte, no? Aquest humanisme cristià.
I llegint aquesta frase de Sant Pau, venia que potser hauríem de militar contra aquesta televisió escombraria, que jo veig que està minant molt el sentit de, precisament d'això, no?, de respecte, de netedat, d'amabilitat, de bona reputació. Jo crec que sí, que els cristians hauríem de fer com una acció, diríem, de militar activament, amb el sentit de no consumir molts productes que avui s'estan agafant carta de naturalesa i que creen un ambient, doncs, de banalitat, de no sé, jo aquesta presència de la televisió en la vida de les famílies, jo cada vegada estic veient més que
influencia molt, influencia molt. La televisió és el que realment la gent...
I què podem fer? Què els sembla? Com a cristians, què podem
fer? No posar aquests canals, ni que sigui la nostra, la vostra o la d'ell, és igual. Vull dir, simplement militar, perquè jo veig que està creant una mentalitat com molt banal, no? I fa que també l'Església aleshores se'n ressenti. Perquè segons que està en l'ambient, segons a què t'acostumes, aleshores tu també actues i fas, no?
Sí, ja ho diu aquesta lectura. Practiqueu allò que us he transmès i vosaltres heu après. O sigui que hem de practicar la doctrina que se'ns ha transmès, que és la doctrina de Crist, a través de l'Església.
És que també això que tu deies que hi podem fer, jo crec que també falten punts de referència, perquè, clar, no mirem la televisió, però ha d'haver-hi referències que no siguin la televisió. I aquí Pau es presenta com a punt de referència, perquè diu, practiqueu allò que jo us he transmès i que heu rebut, que heu sentit i que heu vist en mi. És a dir, que ell té l'autoritat i la convicció que ell és aquest punt de referència. Doncs jo crec que...
No solament ho diu, sinó que ho practica.
I a més, té aquesta humilitat de dir-ho, com Maria, que diu, perquè el Totpoderós obre en mi meravelles. Llavors jo crec que nosaltres ens hem de plantejar si realment són punts de referència i si els nostres ambients eclesials són punts de referència, que sigui una alternativa, per dir, que hi hagi, que donguem una alternativa a això que dèieu abans.
I què tal de plantejar-se la formació cristiana que es dona a les nostres comunitats parroquials? Què els hi sembla? Vull dir, es dona una formació prou a fons, no sé.
Sí, suposo que cada lloc és diferent, però, per exemple, allà a Ribes
hi ha un ritme setmanal de formació permanent que està donant molt bons fruits. Ara, hi ha més un ritme setmanal que això comporta una organització, uns espais, una metodologia, buscar uns professors, buscar unes activitats... Però el
I que
en setmanal...
aquestes formacions surtin aquests temes i es parlin sí. d'aquestes coses, Clar. No només, diguéssim, una classe, no han de ser les formacions una classe, una teoria, que ve un bon professor i t'explica una lliçó, sinó que surti els temes de la vida, que se'n dialogui, que la gent quan surti de la reunió, de la formació, pues, s'hagi format un criteri i després ho pugui practicar
sí,
dintre
sí, sí,
dels
sí.
seus límits i de les seves circumstàncies, no?
Vinga, continuem endavant i ara ho fem tot escoltant l'Evangeli, que és de Sant Mateu, del capítol 21.
En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble:
Escolteu una altra paràbola. Un propietari plantà una vinya, la voltà d'una tanca i cavà un cup i construí una torre de guàrdia i deixar uns vinyaters que la cultivessin i se'n va anar del país. Quan s'acostava el temps de la verema, envià els seus homes perquè recollissin els fruits, però aquells vinyaters els van agafar i a un li van pegar, a un altre el van matar, a un altre el van treure a cops de pedra. Ell envià més homes que la primera vegada, però els tractaren igual. Finalment, els envià el seu fill, pensant que almenys el fill el respectarien. Però ells, en veure'l, es digueren: aquest és l'hereu, matem-lo i ens quedarem l'heretat. I l'agafaren, el van treure fora de la vinya i el van matar. Quan torni l'amo de la vinya, què farà amb aquells vinyaters?
Li responen:
farà matar aquells mals homes i passarà la vinya a uns altres que li donin els fruits al temps de la verema.
Jesús els diu:
no heu llegit mai allò que diu l'Escriptura? La pedra que rebutjaven els constructors ara corona l'edifici. És el Senyor qui ho ha fet i els nostres ulls se'n meravellen. Per això us dic que el regne de Déu us serà pres i serà donat a un poble que el farà fructificar.
Aquests versets corresponen a l'anomenada paràbola dels vinyaters rebels o homicides. Sembla clarament que la vinya aquí es refereix al poble d'Israel i que els vinyaters doncs, podrien ser els dirigents d'aquest poble i que els homes que són enviats a recollir els fruits podrien ser els profetes. No sé, fem-ne una lectura més actual de...
Aquest evangeli sí. és una altra paràbola
sí.
que jo la compararia molt amb la de diumenge passat i segurament que amb la del diumenge que ve, perquè aquesta paràbola de Jesús és per reprendre els dirigents d'aquest poble que dius del poble d'Israel, no? Jesús els vol reprendre i ho fa amb paraules, amb exemples que ells van captant, perquè són homicides, són traïdors a la confiança de Déu, són traïdors a les promeses messiàniques, i per tant... Però aquesta història es repeteix. Aquí és allà on hem d'aterrar, no? Es repeteix amb nosaltres, que som l'Església, el poble d'Israel d'avui, que hem rebut la confiança de Déu i no la portem a terme. O sigui, no la sabem realitzar. Ho tenim tot. Jesús ens ha donat l'Eucaristia, ens ha donat els sacraments, ens ha ensenyat a pregar tantes coses i nosaltres què fem? De vegades després ens escapem de missa, ens escapem del que podem i no ho practiquem. I llavors tot això serà donat a un altre poble, eh?
Clar, clar. És que això que diu al final i que vostè deia... que es referia vostè, el regne de Déu serà pres i serà donat a un poble que el farà fructificar. Això és molt fort,
és molt fort, sí, sí.
Vull dir, és a dir, que Déu ens ha elegit i ens ho ha donat tot, com diem a Sant Parés, i després, vull dir, si no hi ha la resposta adequada, Déu ens ho prendrà. I això és una crida a la responsabilitat. És a dir, que no podem caure en una mediocritat, en una rutina, a l'anar fent, mira, ja està bé, ja em conformo amb això, o ens conformem amb això altre, sinó que hem de fructificar, i fructificar vol dir progrés, vol dir creativitat, vol dir resposta a tots els problemes, que en l'Evangeli hi ha la resposta a tots els problemes, i a vegades no ens ho creiem, no?
El canvi generacional també és una cosa permanent en l'Església, perquè jo veig que aquesta paràbola ens està dient que quan una generació fa figa, per dir, afluixa, doncs en venen d'altres. I, de fet, una mica també ho estem veient a casa nostra, eh? Vas a les esglésies i trobes molta gent immigrada, que, o sigui, que no són provinents d'aquí. I, bueno, i això de vegades també ens fa obrir els ulls, eh? Perquè vol dir que aquests estan, d'alguna manera, suplint o estan reemplaçant, per dir, el gran gruix de gent del país. Bueno, doncs...
Venen els de fora, eh?
Sí.
Bueno, i veiem que són millors que nosaltres.
Clar. Mira, això també passa de vegades amb temes comercials o esportius o el que sigui.
Sí.
Aquí jo veig la paràbola que ens fa adonar d'aquest pecat profund de l'ésser humà que es vol aprofitar, per dir, del camp de Déu. Es vol aprofitar. És a dir, que viu la religió... diríem, per veure quin benefici en treu, no?
Yeah.
I això, i a part de Déu, és a dir, és suplantar Déu.
Clar.
I Jesús, en, vull dir, això
Jesús
no,
amb
no,
aquesta paràbola no... demostra la seva autoritat. Mm. Demostra, perquè em sembla que surt aquí, amb quina autoritat diu, ensenyes, amb quina autoritat ho dius tot això, perquè es molesten. Nosaltres també ens molestem, eh? Amb el bisbe, amb el papa, amb els documents que surten, i ara perquè això, i ara perquè allò, eh? I amb quina autoritat? I Jesús aquí demostra la seva autoritat amb aquesta paràbola, eh? I diu, se us serà pres si no compliu, si no estimeu, si no feu, cuideu aquesta vinya, eh? I, per tant, doncs, és molt important doncs, que ho sapiguem fer.
És l'autoritat de l'honestedat, no?
Sí.
Jo penso que quan una persona és honesta també té una autoritat profunda, que
sí,
sobretot
sí.
Ve de no voler-se aprofitar, no? I fins i tot amb el tracte entre les persones,
sí, sí, sí.
La persona honesta no manipula els altres, no, no els cosifica, no els instrumentalitza, que
clar.
Es diu ara, no?
Sí, sí.
Sinó que és anar a la fe, anar a l'Església per servir-la, no?
Clar.
Per treballar-hi, no? Per, com aquells servents que hi van anar a primer del matí o que hi van arribar a la tarda. És a dir, anar a l'Església a treballar, a entregar-se, a consagrar la teva vida perquè l'Església sigui cada vegada més maca, no? I més atraient i més bonica i més simpàtica, també, no?
Sí, és que això és ser noble.
Això és ser noble.
Per tant, hem de fer cas, una mica de cas de l'autoritat de Jesús i de l'autoritat de l'Església quan ens diu coses que val la pena que en fem cas, perquè ens ajuda.
És que al cap dels segles es veu que potser les formes amb el magisteri de l'Església, les formes certament, de vegades, mira, són... Però hi ha com una profunda saviesa amb el magisteri de l'Església que acaba, per dir, acaba tenint raó, jo crec.
L'Església sempre calcula... per segles, no mai per dies, ni per mesos, ni per anys, eh? Això ho va dir un monjo de Montserrat que és mort i diu, no, la història de l'Església no la jutgeu per avui i per demà, s'ha de veure per segles. Llavors es veu com l'Església té la raó i té la veritat, perquè l'Església està assistida per l'Esprit i per Déu. Ara, si ho diguem avui amb això, no, el millor d'aquí 100 anys diran, noi, l'Església tenia raó. Això sol passar.
És un servei propi de no aprofitar-se, no? És a dir, nosaltres hem de treballar no perquè ara ens aplaudeixin, per dir, no? Sinó perquè els fruits del nostre treball siguin aquests fruits que vol Jesús.
Uh-huh.
No? Sí, que és que les persones...
No, això que d'anar a servir l'Església, a servir els altres, això dona una gran dignitat, no?, a la persona, i et fa viure amb una noblesa i amb una honradesa que dona també credibilitat a allò que estàs anunciant i a allò que estàs evangelitzant, no?
I et dona la llibertat també per fer una crítica.
Sí.
Per fer una crítica...
Sí, 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 això també.
Constructiva, però no,
sí.
No deixa de ser crítica, no?
Una crítica per progressar,
sí.
Això ho hem de fer sense
por.
Jo ho
he trobat de vegades amb persones, amb creients, que tenen com una consciència profunda de servir i per això mateix són molt francs.
però perquè són els primers que estan allà servint i ajudant amb una causa, amb una activitat a la parròquia, no? Però això els hi dona la franquesa, la llibertat per anar, doncs, al mossèn i dir, miri, això d'aquí em penso que no...
Que no, no, i això està molt bé, i és molt important perquè si es fa amb caritat i es fa de manera franca, com dius tu, amb bona voluntat, és estupendo, que és el que necessitem, Els mossens els necessitem i la comunitat també.
És que quan vas amb aquesta franquesa, trobes que l'altre, en el fons, n'està agraït perquè és el que vols, no? Si vols progressar, si vols que les coses vagin endavant, si vols que la gent visqui entusiasmada, doncs necessites, no? Necessitem aquesta interpel·lació, l'interpel·lació dels uns amb els altres.
I cal fer-ne cas, Cal fer-ne cas, no? De buscar com aquests fariseus i aquests que Jesús parla la paràbola, que es volien curar amb salut i rebutjar la paràbola. Però val la pena que l'escoltem i l'acceptem.
Vostès tenen la consciència o la sensació de que la gent... Vostès, vull dir, com a preveres, no?, d'una comunitat, que la gent escolta el prevere, l'escolta, en fa cas?
Hi ha gent que sí,
Sí?
Sí? Sí? No tothom, per desgràcia. No.
Per això dic que sembla com si avui... marxem i anem, venim, però com si a vegades no queda. Què els
hi ha molts, hi ha nivells diversos, sempre hi ha com un grup més íntim. Això també li passava a Jesucrist, no? Que tenia els 12 apòstols i encara entre aquests 12 hi havia els 3 que s'enduia de vegades a... Després hi havia els 72, després hi havia totes les colles aquelles de gent que...
Els seguien.
Vull dir, això passa en una parròquia, no? Però és normal que passi, que sempre hi ha el grupet, el Consell Pastoral... o etcètera, o els que van més al davant de les coses, que aquests sí que dialoguen, jo tinc l'experiència que dialoguen i escolten, i tenen com un sentit profund de comunió, encara que no tinguin gaire formació, però tenen un sentit profund de comunió, i de vegades t'edifiquen molt aquestes persones, perquè dius, mira, jo hauria de tenir aquesta actitud també, no? I de vegades no la tinc envers els altres, no? O envers el bisbe, o envers els companys de presbiteri. O sigui que sí que hi ha persones que tenen un sentit d'obediència profund i madur. Sí.
Bé, doncs em sembla que podríem deixar-ho aquí per avui, si els sembla a vostès també, que hem comentat la litúrgia d'aquest diumenge 27 de durant l'any. Doncs restem molt agraïts per la col·laboració. Maria Teresa Manrique, gràcies.
Gràcies a vostès.
Gràcies, mossèn Xavier Parés.
Molt bé, igualment.
Gràcies, mossèn Joan Pereira.
Gràcies a vosaltres.
I també gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli. Agraïm la participació a través de les zones radiofòniques cada setmana aquí amb nosaltres. I també els recordem, doncs, que si ho desitgen, ens plauria rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos què els sembla el programa, els seus suggeriments, les seves opinions... les seves aportacions, d'alguna manera. Poden continuar fent-ho a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. També sàpiguen que ens trobaran al Facebook com La Taula de l'Evangeli. I sàpiguen també que els esperem la setmana vinent aquí, novament, a la sintonia de la cadena Estel Ràdio, Estel Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.